Són les 3. Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, en què fins ara us hem retratat com el país s'aboca avui al carrer per tal de celebrar un Sant Jordi massiu que pot tornar a batre els rècords de vendes de roses i de llibres. Hem connectat amb les quatre capitals en un informatiu que, com tota la programació del dia a Catalunya Ràdio, estem fent des del Passeig de Gràcia de Barcelona, l'encreuament amb el carrer Diputació. També us hem explicat com la defensa del català ha centrat el discurs de Sant Jordi del president Illa i de la majoria dels partits amb representació al Parlament de Catalunya. I dia de banda, hem sentit l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, fent exactament això, fent de Rajoy. La seva declaració com a testimoni avui al judici de la trama Kitchen no deixa cap titular destacat, però sí noves frases d'aquelles que anirem sentint els pròxims dies als zàpings. La més destacada sobre els pseudònims de El Barbas, El Asturiano o M. Rajoy, referits en teoria a ell. Rajoy diu que ell es diu Mariano Rajoy i que això ho sap tothom i que la resta, tots aquests pseudònims, diu no són cosa seva. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 anys i amb un estat de salut molt fràgil, anirà dilluns de manera presencial a l'Audiència Nacional, tal com li demana el tribunal que el jutja a ell i els seus fills per la suposada fortuna oculta de la família, segons ha concretat a fons de l'entorn de l'expresident a Catalunya Ràdio. En aquests moments és l'única opció que tenen sobre la taula. Ampliem aquesta última hora a Barcelona. Maria Núria Revelle.
I fons de la defensa de Pujol ens acaben d'indicar que, després de valorar diverses opcions, els advocats han arribat a la conclusió que qui havia de determinar què passava el dilluns era el tribunal i aquest insisteix en la presencialitat, de manera que, per no incórrer en un il·lícit judicial, s'opta per fer cas al peu de la lletra el que demana la sala, que ha demanat que sigui a 2:15 abans no comenci la sessió perquè un metge forense avaluï el seu estat de salut i si està en condicions o no de participar en el judici. I és que dilluns comença el torn de les declaracions dels acusats. La sala ja té des del novembre 3 informes mèdics on s'assegura que Pujol Soley no està en condicions de seguir el judici i el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, instava ahir a l'Audiència Nacional a aplicar el sentit comú en aquest cas i evitar el trasllat.
Ara, Òscar, parlaves d'aquest judici de la trama Kitchen. Doncs bé, hi ha indignació i malestar al PSOE per les declaracions que ara mencionaves de Mariano Rajoy i també de María Dolores de Cospedal a l'Audiència Nacional, negant qualsevol relació amb aquesta operació per destruir proves de la suposada caixa B del Partit Popular. El ministre Òscar Puente no entén per què, amb els indicis que hi ha, encara no s'ha jutjat Rajoy i adverteix que la justícia té un tracte diferent amb el PP i amb el PSOE. Des del PP, Elías Bendodo ha tornat a treure importància a la trama Kitchen i insisteix en els casos que esquitxen Pedro Sánchez. Sentiu primer Puente i després Bendodo.
Como jurista me parece absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel, ni en la Kitchen. En fin, con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo.
El tiempo y la justicia van a dar la razón al presidente Rajoy, sin ninguna duda. Esto es un caso que pasó hace muchísimos años, pero lo que sí tenemos de mucha actualidad es que el sanchismo está sentado en el banquillo en estos momentos. El sanchismo.
D'aquí uns minuts en podrem parlar també en aquest Catalunya migdia especial amb el ministre Félix Bolaños. Més qüestions, rebuig frontal de tots els sindicats d'ensenyament a la prova que els Mossos d'Esquadra desplegaran de manera permanent en 13 centres educatius públics. Segons el Departament d'Educació, aquesta prova pilot es farà a petició dels centres educatius. Faran feines de prevenció, mediació i acompanyament. Aniran vestits de paisà i sense armes. Ens ho amplia amb Miquel Jarque.
Des del Sindicat Majoritari a l'Educació, l'USTEC, denuncien que en cap moment la Generalitat els ha informat de res i que s'han assabentat per la premsa. Yolanda Segura n'és la portaveu.
Mossos d'Esquadra no ha de ser en un centre educatiu per res. Tot el tema de la convivència s'ha de desplegar per, primer, reduir ràtios i, a més, doncs, tenir els recursos necessaris, més integradores socials, més educadores d'educació especial, més psicopedagogues en els centres educatius, més mestres d'educació especial, la infermera escolar. Qui s'han de destinar els recursos? Aquesta és la resposta. No posa Mossos d'Esquadra, que al final és la via repressiva.
En canvi, des de SAPFEPOL, el sindicat majoritari dels Mossos, donen suport a la mesura. Catalunya s'afegeix a 9 comunitats autònomes de la resta de l'Estat, entre les quals les Illes Balears, que apliquen una mesura similar.
El Departament de Salut sancionarà l'Hospital de Sant Pau per no haver aplicat correctament el protocol contra la violència infantil en el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. També investiga si cal fer el mateix amb la resta de centres sanitaris per on va passar la criatura. Atenció també a això, s'ha desconvocat la vaga a les benzineres que s'havia anunciat pel cap de setmana llarg de l'1 de maig. La UGT, Comissions Obreres i la Patronal han assolit un preacord durant la mediació que desbloqueja el conflicte. S'han pactat increments salarials durant 3 anys amb una revisió que garanteix l'IPC real. I avui aquesta és l'actualitat de Sant Jordi, però la notícia del dia realment és la diada de Sant Jordi. Per tant, reprenem el fil de tot el seguiment que estem fent d'aquesta jornada. Ho fem amb una connexió amb un punt que també s'està consolidant. És l'espai dedicat a la literatura infantil i juvenil a la zona del passeig de Sant Joan de Barcelona, on també hi ha molt còmic. Allà hi tenim la Valèria Obreda.
Bona tarda. Autors i lectors connecten al passeig de Sant Joan, on les firmes sempre acaben amb una il·lustració. El Jordi Lafebre, autor de Soc un àngel perdut, no li fa por tenir al davant una cua molt llarga.
Fa molta goig, especialment el dia de Sant Jordi, que hi ha molta proposició i oferta, i que estiguin aquí sempre fa goig. Som molt fidels, la veritat és que tinc molta sort.
Els autors van canviant cada hora al passeig de Sant Joan, però les cues de lectors són constants, només amb una petita pausa per dinar. Valèria Obreda, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Passen 6 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia en directe des del Passeig de Gràcia, com de fet tota la programació de Catalunya Ràdio. Avui ens acompanyaran, entre d'altres, alguns dels autors que tenim al Catalunya Migdia habitualment fent tertúlia. Avui vindran a parlar, no sé si només del seu llibre o d'altres coses. Seran el Jordi Cabré, la Carlota Gurb, el Jaume Clotet i la Llucia Ramis. De seguida els tindrem amb nosaltres. Però abans, ja sabeu que sempre comencem amb una dèria i una de les persones que ens fa les dèries habitualment també té llibre avui, té novetat. Ampar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Aquí, nafent.
Estàs aquí tota amagada. Estàs tota
no,
amagada.
No, no,
la
no.
La gent ha vingut a veure't i t'amagues a darrere de l'ordinador.
No, no, saps què passa? El dia de Sant Jordi que s'ha de firmar, els autors no poden anar als mitjans de comunicació, però tu ets l'hora de dinar. No, perquè llavors
m'he saltat entre
ells,
escrita.
No, perquè llavors em diuen com pot ser que no vingueu, però a l'Òscar sí que hi aneu, però clar, perquè és l'hora de dinar.
Clar, és l'hora que ara mateix
ningú ara no es firma.
Per tant, t'estàs saltant el dinar?
És per això. Una mica, eh?
Doncs t'ho agraeixo especialment.
He anat a pispar canapés de la meva editorial.
I què?
Extraordinaris.
Sí? Com que has de dir? Si és la teva editorial, no diràs...
No, hi ha hagut gasto, tapa dura.
Bueno, escolta'm, això és perquè els has donat molts diners amb el teu llibre, potser.
Segurament.
No ho sé.
No ens traguem mèrit.
Deixa'm saludar també el David Guzmán, que habitualment a Catalunya Ràdio condueix al Ciutat Maragda. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
És el teu dia avui, eh?
Sí, una mica el de tots, no?
Sí, és el de tots.
Sí, jo soc feliç tot l'any. És el dia que, exacte, que porten a passejar tots els llibres. És molt bonic. Què podem dir de Sant Jordi que no tingui a veure amb el millor dia de l'any, no? És el tòpic del gremi, sí. M'hi sumo. On has anat? Encara es fan els canapès allà a la terrassa de l'hotel...
El Condes.
El Condes, això
ho has dit. Sí. Hi havia unes grans novetats aquest any.
Ah, sí?
Saps aquella cullereta que era de tartar, de sempre?
Fa molts anys que no hi vaig.
No hi era. No. Llavors farem una crítica de canapès.
Potser n'havíeu robat tantes entre els uns i els altres que han pensat, saps què? Posar-los de plàstic d'aquelles...
Ells ja saben que els autors van amb gana i llavors venen a tu. Això no passa mai, per exemple, quan vas a la llotja del Barça...
Si ets una mica tallat, passes gana.
Sí. Però,
no,
però aquí et veuen la necessitat.
Molt bé. Sí. Escolta'm, quina dèria ens has preparat avui per Sant Jordi?
Doncs Sant Jordi. Doncs, a veure, què hem de dir? Que no us deixeu prendre el mèrit. Que avui el mèrit el tenim tot. Avui ens regalem llibres i roses, omplim els carrers, fem cua, de vegades sota el sol, algun cop ha estat sota la pedregada. Aquest any serà l'any de l'al·lèrgia. Aquest any va tothom amb uns ulls...
La Carota ha tingut serioses dificultats per acabar la solució, perquè ha tingut un atac entre el pol·len que bolellava, que algun que em sembla que li ha entrat a la boca, tot plegat, acabat, realment amb dificultats la solució.
El Grasset, una veu de Gallo Claudio extraordinària. Quan jo vaig començar a escriure, ja fa molts anys, o millor dit, quan vaig començar a publicar per primer cop, que escriure és una altra cosa, ho hem fet sempre i sempre ho farem, no? No existia la carrera d'estudis literaris. Jo llegia els autors americans, com Carver, i a la biografia de la Solapa, i deia que havien fet cursos de literatura a tal universitat amb tal autor. Uah. Havia llegit el curs de literatura europea de Vladimir Nabokov, on l'autor, per fer servir l'expressió adrianesca, deconstruïa les grans novel·les de la tradició europea com Madame Bovary o La transformació de Kafka. En aquest curs, és clar, no hi havia un Verne, un Solitud, Un emperador i l'ull del vent, un L'illa de Maians. Quan es va publicar el cànon occidental, tampoc hi eren, és clar. Jo llavors no sabia o no volia saber que escriure en una llengua com la nostra, desprotegida i despullada, empetitida, costava molt més. Jo aspirava a transformar no la literatura, sinó la llengua. Sense saber-ho, pensava, com Ferran Adrià, que no calia transformar la cuina, sinó l'acte de menjar. Han passat molts anys, som aquí, seguim comprant-nos un llibre en llengua catalana, una traducció, una obra infantil, un còmic, una novel·la, contes, un assaig, un llibre de cuina del cuiner de moda. Potser no tenim totes les eines, tots els escuts que li caldrien a aquesta llengua, que tothom putineja, grapeja, però no tothom usa. Però tenim aquest dia, el dia de Sant Jordi. Al·lucineu mandarines, guiris, estupefactes, anants i vinents despistats, erasmus adormits. Avui és Sant Jordi a Catalunya i estàs obligat a regalar un llibre i una rosa a qui estimis o a qui et caigui bé. Si t'estimen, et regalaran un llibre i una rosa. En cap país del món passa això, i perdó, que ja es veu que ho hem d'evitar, això de país, que hem, però és que no em dóna la gana de dir territori.
Molt bé, doncs ens hi afegim. No ens agrada gaire això del territori. Mira, algú que aplaudeix aquí, eh?
Mira, només us diré que per Sant Valentí la gent es regala sandvitxeres i experiències amb pètals de rosa. Allà vosaltres. Avui mai et faran un regal tan bonic com una flor i un llibre, almenys per mi.
A veure, que el David va apuntant.
No, fantàstic, totalment. El que passa és que ara estava pensant també, no? És l'únic dia a l'any, malgrat els intents de rèplica en alguns llocs de fer-ho, no?
Sí.
Ja, coneixes la Marianne Newman?
Home, i tant.
És una catalanista meravellosa que viu a Nova York. Fa anys que està currant-se un Sant Jordi al Village, sí. No? Allà al cor de Nova York, i que és meravellós. A Seül també, aquesta tarda, hi ha actes per Sant Jordi. Van fent rèpliques, no? Però, clar, mai serà. A Madrid també han intentat algun any el dia del libro, no? Que és una expressió ara una mica de moda.
Sí, perquè Sant Jordi s'ha d'evitar.
Sí, sí.
Aquesta és la teoria d'Eduardo Mendoza, que ha generat molta polseguera. És veritat que algunes de les coses que va dir, evidentment, no són veritat, o sigui, no era primer el dia del llibre i després va arribar Sant Jordi, sinó més aviat van al revés. Exacte. Però també que pot ser que algú que pugui defensar que, escolta, va ser el dia del llibre i no barrejar-ho amb tot això, perquè, per exemple, hi ha qui diu, compte, perquè especialment al centre de Barcelona això és a punt de morir d'èxit.
Sí, sí.
Hi ha alguns moments del dia en què pel centre de Barcelona és impossible passejar-hi. Anava a dir que cal reivindicar la descentralització. És a dir, a Barcelona hi ha molta gent, però avui jo crec que una de les coses interessants d'un dia com aquest és que se celebra a Barcelona, però se celebra a Lleida, a Girona, a Tarragona, a Manresa, a Sabadell, a Balaguer, tota ciutat, tot poble que tingui una llibreria, al carrer avui hi ha un ambient especial.
Igualment massificat, a vegades.
Sí,
jo sóc de Vilanova i la Geltrú, i la Rambla, avui, passejar-hi, a vegades és complicat, sobretot a hora punta de la tarda. Però a Torroella, que algun any també hi ha estat per Sant Jordi, no te l'acabes. És a dir, és una sort compartida per tot arreu, sí. No? Això que ara en diuen territori.
Territori, és que no sé si es pot dir país.
Jo, a mi m'agrada molt país, i això de territori encara no sé què és.
Que territori, si parléssim de plantar faves, d'acord.
És el rei de país.
Recordeu, amics, que si passeu per aquí, tot es pot passar, però a la Casa Batlló, que hi ha les roses aquestes a la finestra, precioses, hi ha el Guiram fent fotos, o sigui, allà us quedareu encallats per sempre.
I ahir és cada dia, el Guiram, sí. Que dius tu, però avui especialment, realment costa molt travessar aquell tros de,
sí, sí,
de
Casa Batlló,
impossible.
Impossible.
Què has hagut de dedicar avui especial, avui? Algú t'ha demanat alguna dedicatòria especial, alguna cosa que t'hagis quedat, alguna anècdota de les que has filmat avui?
La gent dona... És molt amable, la gent. Donen cartes, m'han regalat un pin de la Verge de Montserrat. La gent no és que vingui per nosaltres perquè li fa il·lusió tenir la nostra firma, sinó que és al revés. Venen a que no et sentis sol, venen a fer-te un petit homenatge. És com tot aquest públic amable que tens aquí, doncs per què està mirant? Doncs per dir-te, mira, moltes gràcies per això que fas.
No, a veure què fan, fan alguna cosa aquí, a veure. Algú potser també a veure si regalen alguna cosa. També t'ha de dir, que a vegades també hi ha gent que ho fa, això.
Per si regalen coses, d'acord.
A vegades, però veja.
El diari ara regala globus.
Veus?
Estan més enllà. Si algú vol anar a prop de la plaça de la Catedral,
em toca anar-hi.
Globus, doncs... Clar, a més, amb el color corporatiu del diari. Són xulos.
Doncs mira, molt bon gust.
Bonics. Millor del diari ara que no altres globus que pots trobar, perquè avui també els polítics a vegades intenten ocupar el seu espai.
Sí.
I això és una mica incòmode.
Sí, he vist. Hi havia una parada de la policia. Hi havia una parada de Societat Civil Catalana.
Sí, és veritat.
Tots
sí.
amb llibres.
Una de l'Espanyol també he vist.
Sí, tio, també l'he vist.
Cantonada del Barça aquí, també he vist algunes roses amb el paper del Barça. Vull dir que al final tothom utilitza Sant Jordi. Passa una mica...
Potser
no ens agrada tant, però igual que Sant Valentí, que primer va començar com una cosa que només era pels enamorats i ara fan regals de Sant Valentí qualsevol botiga que no té res a veure amb l'amor.
Sí, els restaurants fan de postres colant.
Veus?
És una cosa... Fugim del colant.
Molt bé. Escolta'm, tinc la Natàlia Ramon per alguna banda per aquí. Natàlia, bona tarda.
Bona tarda.
On ets?
Doncs mira, aquí al centre del Passeig de Gràcia.
Ah, darrere nostre, per tant. Això no et veia, estava buscant-te.
Ara ha baixat una miqueta l'afluència.
Sí, és hora de dinar. Es nota que és hora de dinar, sí.
De dinar, de fer un cafetó, però tot i així, aquí a les parades encara hi ha força gent. I mira, jo m'he acostat perquè he vist una parella aquí amb bastantes roses a la mà i estaven aquí mirant llibres. Bona tarda, com et dius?
Bona tarda, em dic Enric.
Enric. I?
Laura.
Laura. Enric, i us veia aquí tafanejar. Quin llibre heu buscat, heu comprat, has regalat?
Jo m'he comprat un llibre d'un sociòleg que es diu Hartmut Rosa, i és un assaig sociològic sobre la societat. Es diu, a la democràcia li cal urgentment la religió.
Caram.
I és una reflexió interessant sobre el ritme frenètic que té la societat en aquest moment i com ens fa falta parar i aturar-nos una mica. És un llibret petit d'editorial Fragmenta i ja quasi que me l'he acabat.
Això sí que és arribar i moldre. I tu, Laura?
De moment m'han regalat el de l'ull darrer de l'Agnès Marquès. Sí.
El Premi Ramon Llull.
I ara estic buscant... Segurament em decantaré per un de la Júlia Navarro, però bueno, encara estem mirant.
Molt bé. Doncs escolta'm, a la taula tenim en David Guzmán, no sé si sentiu de vegades el Ciutat Maragda, el programa de literatura sí. de Catalunya ai. Ràdio.
Sí.
Gràcies.
Si necessiteu alguna recomanació, alguna idea per avui Sant Jordi, ja sabeu.
Un llibre a la carta, es pot fer un llibre a la carta.
A veure què diu.
Què diu? No, però no li doneu pistes? Clar, algú...
Que ens recomanin, a vegades ens sorprèn algun llibre que no compraríem i de cop i volta és dels que més ens agrada.
A veure, David, si la Laura busca el llibre de l'Agnès Marquès, quina sí. altra cosa li podem dir que també podria mirar-se?
Complicat, perquè... No, per temàtica, home, si t'agrada el Texas Hold'em, que és una cosa de pòquer, no? No, aviam, d'així de recerca periodística o de crònica, podria ser un àmbit. Jo recomano un llibre, és un periodista, també, el que passa és que potser és menys de recerca i de crònica, es diu El gat i les estrelles, l'ha escrit en Jordi Lara, l'editorial Proa. En Jordi Lara és un periodista també de cultura, de TV3, però és una mena de distopia d'un músic retirat que el van a un món post-apocalíptic, que hi ha una periodista, una cronista, que el va buscar, fa una recerca també aquí, però vaja, és gairebé com si fos un The Last of Us literari, molt xulo, llibre breu, molt ben il·lustrat, a més, per la Paula Bonet, i és un dels llibres bonics doncs... que podeu trobar fàcilment avui i que segur que agrada a tothom.
Doncs mira, queda recomanat per la Laura, El gat i les estrelles...
Jordi Lara.
Jordi Lara. Per si et ve de gust.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Adéu, bona tarda.
Doncs les primeres dues persones que han entrevistat la Natàlia Ramon en aquesta conversa. Igual després torno amb tu, Natàlia, per veure que la gent que va comprar. Perquè he vist que hi ha molta gent que va per novetats i, en canvi, hi ha gent que va buscar més fons.
Exacte.
Que està bé, això, no?
Sí, si aquí mires els taulells, realment és que pots triar qualsevol cosa. Mira, ara estic veient des del John Irving, un dels grans europeus, aquí sobre la taula, Isabel Allende, però també estic veient tota la taula de literatura infantil i juvenil, que també hi ha força gent aquí mirant-se-la. Això d'haver de comprar llibres pels fills, a vegades tu has de mirar bé,
sí,
no?
No és fàcil, no és fàcil.
No és fàcil, les edats, el que els agrada... I després, clar, literatura... Si marxem de la literatura, llibres de viatges. Estic davant de llibres de viatges. També hi ha un públic molt potent d'aquest tipus de llibres. Per tant, bueno, una volteta per aquí pel Passeig de Gràcia, pots comprar qualsevol cosa.
Molt bé, doncs escolta'm, després torno amb tu per buscar més lectors i més compradors de llibres. Fins ara, Natàlia.
Fins ara.
Després tornaré, David, amb això de sempre fent al final del dia el rànquing dels llibres més venuts, i cal recordar que els llibres més venuts, tots sumats, són un 5% dels llibres
3.
Que es venen. A vegades
entre
un
3 i un 5%.
Vull dir que la immensa majoria de llibres no apareixen en el rànquing. Això sempre ho hem de tenir.
Ben recordat.
Ara de seguida hi tornarem i també saludarem els convidats que tindrem, ja insisteixo, algun dels habituals tertulians del Catalunya Migdia que avui tenen llibre, però també us hem anunciat que tindríem un convidat especial aquí al Passeig de Gràcia de Barcelona, que és el ministre Félix Bolaños. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com està?
Molt bé, estoy encantado de estar en Barcelona hoy, el día de San Jordi, en el Paseo de Gracia, y bueno, disfrutando este día como tantos barceloneses y tantos catalanes.
Li ha acompanyat el dia, eh? Un dia una mica massa vent, potser, no?
Quizá un poquito los plataneros están sacando...
La gent que té alguna al·lèrgia ho està passant realment malament.
Sí, bueno, pero el día también está acompañando, el sol luce y es un gran día, como tantos días de San Jordi que lucen así.
Vostè coneix San Jordi, perquè vostè havia viscut aquí a Barcelona.
Sí, yo viví en Barcelona una época de mi vida. Además, lo recuerdo con especial cariño, porque fue la primera vez en mi vida que yo viví fuera de casa de mis padres. Cuando salí de...
Eso marca, ¿eh?
Eso marca, claro, sí, que sí. No, no, para mí es inolvidable Barcelona, es inolvidable todo lo que viví en aquellos años, y que tu primera casa viviendo independiente sea Barcelona, pues para mí eso significa un cariño muy especial para esta ciudad. Y por tanto, yo he vivido esta ciudad, pues digamos, antes de esta etapa política en mi vida, y también cuando tengo oportunidad ahora siempre vengo, porque San Jordi es un día muy especial, bueno, pues de cariño, de libros y de rosas, y de que se vea una ciudad pues conviviendo en lo público y como disfrutando también de la lectura y disfrutando de la amistad.
¿Ha comprado algún libro?
De momento no me ha dado tiempo a comprar libros. Me han regalado alguno, pero todavía no he podido comprar. Esta tarde pienso pasearme y pienso comprar alguno.
¿Y va alguna idea fixa o va que li cridi l'atenció algun llibre sobre la taula?
Voy a ver qué hay, voy a ver qué hay. Sí, no tengo ninguna idea fija. Seguro que algún libro, cuando estás rebuscando, pues alguno te enamora y te gusta y te apetece leerlo. Y además estoy terminando el que estoy leyendo ahora, o sea que...
Sí,
seguro
urgent, que es urgent tenir-ne un,
¿no? Es urgent, porque el que compre esta tarde seguro que me lo empiezo a leer esta misma noche.
I roses, que n'ha comprat? Perquè que l'acompanyen alguna, per exemple, del seu equip, que són dones, vull dir que alguna rosa haurà de regalar,
Por supuesto.
No falla la tradició.
No, la tradició la voy a cumplir rigurosamente. Esta tarde compraré rosas i compraré llibres, claro que sí.
Els catalans estem molt orgullosos d'aquesta tradició, ens sembla que és molt exportable. Ara deien el David i l'Empar, que deien s'ha intentat exportar en alguns altres jocs i no ha acabat d'arrelar, no ha acabat de triomfar. Aquesta barreja que el dia és feiner, la gent en teoria avui treballa, en teoria, sí. Perquè amb la gent que hi ha al carrer seria molt discutible que avui
hauria
la gent...
Hauria que preguntar.
Sí, la productivitat avui no seria la millor, però és una part de les gràcies del dia de Sant Jordi. Si fos festiu, la gent igual hagués anat a la platja.
Bueno, yo creo que es que eso, esto, Sant Jordi, es difícil que se pueda exportar fuera de Cataluña, porque esto es Cataluña, esto es Barcelona. Que hoy sea un día laborable, el día del patrón de Cataluña, que esté todo el mundo paseando por la calle, disfrutando de los libros, de las rosas, que en teoría pues hoy haya que trabajar, aunque sabemos que en todas las empresas pues bueno, es un
avui
día...
Avui es una mica la vista grossa.
Sí, exacto. La manga ancha, digamos. Sí,
l'esmorzar avui dura una mica més. Vaig a esmorzar igual, claro, tinguen un parell d'hores.
Però... Claro, pero es que te vas a encontrar a tu jefe también paseando sí. Por el Paseo de Gracia y por las Ramblas. De modo que esto es Cataluña y esto es Barcelona, y bueno, pues es un día difícil de exportar fuera, pero los que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo por vivir aquí o por poder venir días como hoy, pues sabemos lo especial que es este día para Cataluña.
Em deixa fer-li algunes preguntes sobre actualitat, tot i que hagi vingut avui sense traje i sense corbata.
Bueno, no hay problema, pero espero poder contestarlas igual, segur. Sin traje y sin corbata.
Sí, home, sí. Home, si vols, tal com raja i sense pensar-s'ho molt, escolta'm, igual tenim més títols dels que habituen a deixar els polítics. Estem molt pendents aquí a Catalunya. Anava a dir sorprès, potser no és la paraula. Ha estat la confirmació, ahir es va fer públic l'acord de govern a l'Aragó entre el Partit Popular i Vox, sí. I torna a haver-hi un punt en contra de la llengua catalana.
Completamente.
Liberar Aragón del asedio del catalán. ¿Qué sí. Li sembla a vostè?
Bueno, me preocupa enormemente porque... A ver, en primer lugar, es absolutamente innecesario que un gobierno, por supuesto reaccionario, como va a ser el del PP y Vox en Aragón, es absolutamente innecesario que intente atacar de manera gratuita a Cataluña y a la lengua de Cataluña, que es el catalán. En segundo lugar, es que en la franja se habla catalán y le podrá gustar mucho o poco regular al PP y Vox que acaban de pactar en Aragón, pero es que en la franja se habla catalán. Y en tercer lugar, ¿por qué atacas a la cultura? ¿Por qué atacas a la lengua? ¿Por qué atacas a Cataluña? Es que hay ahí algo muy atávico dentro de la derecha y de la ultraderecha española de atacar a Cataluña, de ir contra Cataluña, contra sus instituciones, contra su lengua, contra su cultura. Y a mí me parece absolutamente inaceptable, pero si es precisamente lo contrario por lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar por la convivencia, porque se puede hablar catalán, claro que sí, en la franja, y ¿por qué no? Que se estudie catalán en cualquier otro lugar de España. Y sin embargo, a mí este tipo de acuerdos me parecen, primero, innecesarios, segundo, gratuitos, y tercero, lo que demuestran es eso tan profundo, tan atávico en la derecha y ultraderecha española de atacar a Cataluña y a los catalanes y al pueblo de Cataluña.
¿Des del govern espanyol es pot fer alguna cosa per frenar això?
Todo lo que podamos hacer lo vamos a llevar a los tribunales y lo vamos a impugnar. Lo llevamos diciendo varios días, desde que se ha conocido el acuerdo también del Partido Popular y Vox en Extremadura, ahora con el de Aragón que conocimos ayer por la tarde. Estamos analizando ya todas las formas que desde el gobierno de España tengamos para evitar cualquier acuerdo reaccionario que sea contrario a la ley, contrario a la Constitución, contrario a los valores europeos, porque lamentablemente estamos viendo muchos epígrafes de esos acuerdos que van contra valores universales y absolutamente recogidos y contenidos en la Constitución. Y por tanto, desde el gobierno haremos lo que tengamos que hacer para oponernos y para recurrir este tipo de acuerdos absolutamente reaccionarios y discriminatorios.
Ara que parla de llengua, un dels compromisos del seu govern va ser intentar aconseguir la oficialitat del català a les institucions europees. Sí. Fins ara no se n'han sortit. Són optimistes? Creu que se'n sortiran?
Bueno, no lo hemos conseguido todavía porque es necesaria la unanimidad de los 27. La unanimidad. Es un hecho absolutamente incontestable porque se ha reconocido incluso por parte de algunos dirigentes del Partido Popular, algún dirigente incluso dentro del Partido Popular de Cataluña, de que ellos han trabajado con gobiernos europeos para boicotear que el catalán sea una lengua oficial en Europa. Nosotros seguimos trabajando. Lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. El catalán va a ser una lengua oficial en Europa. Si bien no podemos garantizar una fecha, porque tenemos que trabajar con nuestros 26 socios para que el catalán lo sea. ¿Por qué? Porque es un gesto para Cataluña, para no solo Cataluña, también para la Comunidad Valenciana, también para Baleares, también para la Franja de Aragón, donde se habla Cataluña, donde hay 10 millones de personas, 10 millones de ciudadanos que hablan catalán en España. Y tenemos que tener este gesto y reconocer el catalán a la altura de cualquier otra lengua europea. Vamos a seguir trabajando con nuestros socios europeos, lo vamos a conseguir, pero tenemos que trabajar y si conseguimos que no lo boicoten por parte del Partido Popular y otros, pues más fácil será.
Aquesta, el fet que no hagin aconseguit aquesta oficialitat del català o, per exemple, que no s'estigui aplicant encara la llei d'amnistia que vostès van aprovar, és una de les, o són un parell de les coses que han fet descavalcar, entre cometes, Junts per Catalunya del suport al govern espanyol. Es pot tirar endavant tota la legislatura? Ahir vam sentir com Junts per Catalunya demanava eleccions anticipades al president Sánchez.
Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el final de la legislatura, queda más de un año, y además con una seña de identidad que es de este gobierno, que es el diálogo. Bueno, pues hoy afortunadamente en Cataluña se vive una normalidad institucional, una normalidad política, una normalidad social que no se vivía hace unos años. Esta es la Cataluña que queremos, la Cataluña de la convivencia, la Cataluña de personas que piensan diferente y hoy estamos todos aquí en el Paseo de Gracia y por supuesto que a la hora de votar votaremos distinto. Pero convivimos en lo público. Esta es la España y esta es la Cataluña que nosotros queremos como gobierno. ¿Esto qué significa? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho acuerdo. La legislatura anterior aprobamos más de 200 leyes. En esta legislatura van 60. Créame que cada ley es mucho trabajo.
Sí,
mucho
ya lo
esfuerzo.
Veiem,
ya. Ya, igual algo ha oído.
Sí, bueno, pues, lo informan cada día al Cataluña.
Claro, pues sí. Vamos a seguir en esa línea. Y estos dos asuntos son dos asuntos que no dependen estrictamente y exclusivamente del gobierno de España. La ley de amnistía, pues ahora está en el ámbito del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo resolverá, dictará una sentencia, esperemos que pronto y esperemos que vaya en la misma línea que el abogado general, que dijo que era absolutamente conforme al derecho europeo, igual que el constitucional dijo que era conforme a la Constitución española, y a partir de ahí pues serán los tribunales españoles, el Constitucional y el Supremo el que tengan que pronunciarse. También la amnistía plena para todos los líderes del procés, yo estoy convencido que también llegará.
Diu vostè, aquests dos temes no depenen només del govern espanyol. Va ser una errada comprometre's a coses que no depenien només del govern espanyol?
Lo que se compromete en nombre del govern espanyol se cumple. Y eso es indiscutible. Nosotros hemos aprobado una ley de amnistía, por cierto, que a mí me gusta llamarla entera, con los dos apellidos, la ley de amnistía para la normalización política, social e institucional de Cataluña. Y por tanto, el efecto, el objetivo de esa ley ya está cumplido. Pero obviamente se tiene que aplicar. Por cierto, que según las últimas cifras que me pasaban, entre 350 y 400 personas ya han sido amnistiadas con aplicación de esta ley. Es decir, que de lo que estamos hablando es de los líderes del procés. Porque más de 350 personas ya están eximidas de toda responsabilidad penal gracias a la ley de amnistía. Por tanto,
la mayoría policías.
Buena parte de ellos no policías. Es decir, no conozco en este momento, y si no daría la cifra exacta de cuántos policías y cuántas fuerzas y cuerpos, tanto de seguridad del Estado como Mossos, y cuántas personas que no tienen nada que ver. Hay muchos alcaldes, hay muchos funcionarios, hay muchos políticos. Se está aplicando, pero es verdad que a los líderes no ha llegado todavía, y por eso estamos esperando la sentencia del Tribunal Europeo. Pero es que los compromisos que adquiere el Gobierno de España, nosotros no podemos adquirir un compromiso en nombre del Tribunal Supremo, del Constitucional, del Tribunal Europeo. Evidentemente, esto es lo que supone la separación de poderes, y siempre lo dijimos, una ley como es esta se aplica por parte de la jurisdicción y de los tribunales. Y por tanto, yo entiendo que para las personas que están afectadas, pues todo tiempo es largo, pero espero que pronto tengamos ya las sentencias que necesitamos para la aplicación completa de la ley de amnistía.
El que passa que s'han amnistiat gairebé tots els policies i, en canvi, entre els activistes hi ha uns 170 i encara en queden molts, i, per tant, hi ha la sensació de que s'ha aplicat de manera desigual la llei.
Bueno, yo creo que se acabará aplicando a todo el mundo. La ley de amnistía se trabajó mucho. Hubo muchas personas, muchos expertos en derecho europeo, en derecho administrativo, en derecho penal, en derecho procesal, en derecho mercantil, en derecho constitucional. Se trabajó una ley impecable, absolutamente impecable, conforme a la Constitución española y conforme también al derecho europeo, y por tanto estamos convencidos absolutamente que el Tribunal Europeo dirá lo que, por otra parte, ya ha dicho el abogado general, que, para que nos hagamos una idea, conforme al derecho español, hace un poco las veces de lo que sería el Ministerio Fiscal en nuestro país, ¿no? Y lo que ha dicho es que es absolutamente conforme al derecho europeo. Bueno, esperemos que la sentencia vaya en esa línea y que pronto se pueda aplicar de manera completa la ley.
Deixem preguntar-li per dues notícies d'avui mateix. La primera, l'Audiència Nacional vol que l'expresident Jordi Pujol, de 95 anys, vagi dilluns a declarar. Avui hem explicat que els advocats de Jordi Pujol diuen que Jordi Pujol vol anar-hi a l'Audiència Nacional i que vol estar present en aquesta declaració. Troba normal que, tot i que hi ha uns informes mèdics que desaconsellen el viatge del president Pujol per al seu estat de salut, se l'obligui a estar en persona declarant?
Bueno, es una decisión que toma un tribunal, en este caso la Audiencia Nacional. Por lo que yo tengo entendido, lo que está pidiendo la Audiencia Nacional es comprobar que efectivamente sí, no está en un estado de salud.
Bueno, fan a Madrid a comprobar, o no pueden comprobar Barcelona.
Bueno, pues seguramente se podría haber comprobado también en Barcelona, pero es una decisión que toma un tribunal, y yo lo que espero es que se compruebe, que se vea el estado de salud del señor Jordi Pujol, y a partir de ahí se tome una decisión definitiva. Yo creo que los procedimientos judiciales no tienen que ser más gravosos para las personas que ya lo sufren de lo estrictamente necesario, y por tanto, pues si el señor Pujol puede asistir al juicio por videoconferencia desde su casa, dado su estado de salud, pues estoy seguro que el tribunal así lo decidirá.
I es podia haver estalviat aquest viatge, no? Ahir el president Illa deia no ha pogut anar ni al Vendrell en un homenatge que es feia a Pau Casals, potser no pot anar a Madrid. Es podia haver estalviat aquest viatge de dilluns?
Pues no lo sé, no lo sé.
I l'altra cosa, vostè sap qui és M. Rajoy? ¿O quién es el Barbas?
Bueno, creo que toda España tiene alguna idea sobre este tema.
Avui hem sentit a Mariano Rajoy. L'ha sentit avui o no? Deixi'm que li posi només un extracte, una resposta avui davant del tribunal de Mariano Rajoy quan li preguntaven precisament per això, per M. Rajoy, el Barbas i l'Asturiano. A veure si podem sentir aquest extracte de Mariano Rajoy.
Ha salido en distintos medios.
No, és aquest, Mariano Rajoy.
I a lo largo de la
doncs causa. No podem sentir-ho. Ell diu que no, que ell es diu Mariano Rajoy, que això ho sap tothom, i que els altres noms ell no se sent al·ludit.
Bueno, pues... En fin, ¿qué vamos a decir, ¿no? Cuando una cosa es tan obvia, pues tampoco necesita demasiado comentario. A mí aquí lo que me preocupa de verdad, es el enorme problema de memoria que tiene el Partido Popular. No se acuerdan de nada de la Kitchen, de ningún mensaje ni de ninguna circunstancia, y tampoco se acuerdan de lo que es la prioridad nacional, que la han pactado hace 3 días, tampoco saben lo que han pactado y tampoco tienen claro qué es exactamente lo que han acordado. Bueno, pues cuando superen esos problemas de memoria, sin duda transitorios, pues estoy convencido de que podrán aportar más a las causas judiciales que les afectan, que por cierto, no es en absoluto una causa más. Hay comportamientos absolutamente reprochables individuales, de personas que se corrompen, de personas que se enriquecen. Por supuesto, quien haya cometido algún delito, todo el peso de la ley con él. Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa. Esto es probablemente la trama criminal más grave de la democracia española, protagonizada por un gobierno que puso todo el Estado, todo el aparato del Estado, para proteger a ese mismo gobierno de los delitos que había cometido durante ese gobierno del Partido Popular. Esto es gravísimo. Y bueno, pues la actualidad siempre tiene mil cosas y además en este caso ha coincidido con otros juicios y además da la casualidad, no estoy hablando de causalidad, sino de casualidad, que coincide también con los acuerdos que llegan en Aragón, que llegan, y al final pues todo es un totum revolutum para que la ciudadanía media no pueda digerir toda la información que tenemos. Pero esta es la trama más grave que ha sucedido en la democracia española, porque has puesto al Estado a tapar delitos que se habían cometido por ese gobierno del Partido Popular.
Sense voler posar els dos judicis que estem veient ara, que un és el de les mascaretes, amb Coldo, José Luis Ábalos, etc., que afecta el PSOE, i l'altre, el del Partit Popular, sense voler-los posar en la mateixa alçada, però no creu que el fet que hi hagi aquests dos judicis a la vegada contribueixen a aquest desafecte de la gent a la política i que això és terreny abonat per l'extrema dreta, quan la gent pensa és que són tots iguals?
Bueno, sin duda que haya dos juicios en paralelo con comportamientos que se están jugando tan presuntamente graves que yo no quiero condicionar y no quiero prejuzgar ninguno de ellos, pero lo que estamos viendo en los testimonios, lo que estamos viendo en las declaraciones son dos comportamientos que claro que generan desafección a la ciudadanía. Yo entiendo que cualquiera que vea eso pues dirá, bueno, pero esta gente... Pero es que eso es la minoría, la absoluta minoría. Esos son los casos aislados que han llegado hasta ahí. Pero yo quiero poner el foco en la gente que trabajamos de lunes a domingo, que tratamos de defender nuestros valores, que intentamos que nuestro país vaya cada día mejor y que conseguimos, claro que conseguimos, que nuestro país avance. Cometemos errores, seguro, pero la ciudadanía tiene que saber que el 99,9% de la gente que se dedica a la política de todos los partidos es gente honrada, gente honesta, gente que quiere trabajar por sus ideas. Y los que se enriquecen, los que se corrompen, los que crean una trama parapolicial para tapar delitos que habían cometido, pues toda esa gente que se les juzgue y a la cárcel con ellos, sin ninguna piedad.
Ara reparteixen uns globus aquí darrere i per això hi ha aquesta cridòria. És Félix Bolaños, ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Abans d'acomiadar-lo, diu que vostè vol comprar un llibre aquesta tarda. Ell és el David Guzmán, és el nostre especialista a Catalunya Ràdio.
Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
És l'especialista en llibres a Catalunya Ràdio. Si vostè li diu algun llibre que li agradi o algun estil que li agradi, algun escritor que li agradi, igual li fa un retrat robot de quin llibre li pot agradar.
Pues me gustaría comprar esta tarde alguna autora catalana.
Ah, fantàstic.
Empar Moliner, presento. Empar Moliner és escriptora, té un llibre aquí, oi-t'hi? A més, instruccions per viure sense ella. Aquest ja li regalo.
Regalem-li.
I després ella, l'Empar, si vol, li pot dedicar. Però, David, què més li podem recomanar?
I ara també li recomano un llibre que es diu La intrusa, d'una escriptora que es diu Irene Pujades, sí. D'acord? Que és un viatge a l'interior del cos molt divertit, per saber què ens passa per dins, però amb un to una mica com aquella pel·lícula de Pixar, Inside Out, però en versió literària i adulta, molt interessant. I és un llibre premiat, aplaudit, va guanyar el Premi Finestres de Narrativa fa poc. Per tant, a més de l'Empar, diguem-ne, Irene Pujada és una autora catalana ben interessant que segur que li fa il·lusió llegir i descobrir.
Bueno, pues voy a buscarlo. Seguro que lo encontraré entre los miles de libros que habrá
sí,
esta tarde.
Segur que sí.
Pero seguro que lo encontraré y me lo llevaré para leerlo en cuanto pueda. Y gracias también por estar
aquí. Li regalem. Per cert, el seu equip patia per si podria seguir o no l'entrevista en català. Va ser un any molt ben aprofitat.
Bueno, tengo que decirle que me rejuvenece, porque cuando yo vivía en Cataluña, yo nunca decía que no, que venía de Madrid y que yo no hablaba catalán. Y entonces, multitud de veces me pasaba que iba a reuniones, que se hablaba en catalán y todo el mundo hablaba en catalán, y cuando yo intervenía hablaba en castellano. Y era curioso el enorme respeto que se producía cuando todo el mundo de manera natural empezaba a hablar en castellano o no, o unos hablaban en catalán y todos nos entendíamos. Y eso es la convivencia de las lenguas y la convivencia de las personas. Por eso cuando a veces escucho gente que quiere utilizar la lengua para atacarnos, para dividirnos, para golpearnos con ella, me parece algo, bueno, pues fuera de mi cabeza, porque yo viví en esa Barcelona donde en ningún momento había ningún problema entre el catalán y el castellano. Al revés, era todo absolutamente convivencia normalizada entre ciudadanos que utilizan las dos lenguas con total normalidad.
Ministre Félix Bolaños, que continuï gaudint del dia de Sant Jordi. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
Passen 8 minuts de dos quarts, una pausa per la publicitat i de seguida continuem des del Passeig de Gràcia de Barcelona.
Catalunya migdia. Celebrem Sant Jordi a Catalunya Ràdio amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62 Llegim en català.
Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat. Universitat de Barcelona. Una història de futur.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspesa en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit.
I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà. I m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Cada dia pots recórrer 20.000 llegües de viatge submarí, pujar cims borrascosos, tornar-te més sàpiens i fins i tot conèixer el petit príncep. I tot en un tancallibri de fulls.
Avui és Sant Jordi, dia del llibre i la rosa. I al Corte Inglés ho celebrem amb un 10% de descompte a la nostra llibreria.
I només avui, enviament gratis des del web i app.
Unes 4.000 persones s'han congregat a València per veure l'apòstol Guillermo Maldonado. Maldonado és un dels líders evangèlics més importants dels Estats Units. Mònica Clua, politòloga.
Té connexions molt directes amb el president Trump i amb l'ascens de Trump al poder.
L'apòstol té esglésies escampades arreu del món, també a Catalunya. L'objectiu és recristianitzar Europa i influir en l'agenda política.
Aquí somos cristianos y después somos republicanos.
Rubén Moreno va sortir d'una església evangèlica fonamentalista com la de Maldonado.
Lo tienen todo muy estudiado. Están buscando personas vulnerables. Luego, una vez que ya estás dentro, ya hablamos del dinero. Dios no tiene cuenta del banco, pero el pastor sí.
Poder y Gloria.
Poder y Gloria és un projecte transmèdia dels solidaris de Catalunya Ràdio i el 30 Minuts de TV3.
Aquest dissabte a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio i diumenge a la mateixa hora a TV3.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 19 minuts seran les 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia, seguim en aquesta segona hora i ara em veus que habitualment ens acompanyen a la segona hora algunes fent dèries, d'altres fent tertúlia. Jaume Clotet, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el llibre L'espasa del rei. Has venut molts o què? Has firmat molts avui?
Uns quants, sí.
No, escolta'm.
Doncs podem queixar.
Benvingut sigui, no?
Perfecte.
Lucía Ramis, bona tarda.
Bona tarda.
Un metre quadrat. Bé, això és una...
Una primícia.
És una primícia perquè això no es pot comprar encara.
No encara.
Es pot comprar en castellà.
Sí.
I d'aquí uns dies en català.
Exacte.
I com t'està anant avui?
Molt bé.
Sí?
Molt tranquil·lat, però molt bé.
Molt bé. Carlota Gurt, bona tarda.
Bona tarda.
Els Erms.
Els Erms.
Què tal?
Bé, millor que altres anys.
És que...
Encara em tornaré optimista, hòstia.
No hi ha manera que la Carlota vingui i digui tot perfecte,
home,
tot molt bé.
Home, millor que altres anys.
Oh, no, ja, però bé, no. Sortint ja del dolent, doncs una mica menys dolent.
Per ser la Carlota, molt bé.
Exacte.
I després hi ha algú que és acaparador de per si, Jordi Cabré, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Que en té dos.
Aquest any dos.
Això no val.
Montseny, una biografia, i tu amb la nit.
Ficció i no ficció, però tot és molt, molt, molt personal.
Molt bé. Escolta'm, què és Sant Jordi?
Què?
Saps què passa?
Aviam.
Que sempre tenim por que plogui per Sant Jordi i no ens havíem preparat per això d'enguany.
Pel vent aquest?
Pel vent i pel
el
pol·len.
El fruit del plàtan.
Sí, el pol·len, això és està horrible. Complicant molt, eh?
Tots que no ens hi veiem, no? Acabarem tots a l'hospital.
Tots plorant.
El Sant Jordi sí que ha de tenir alguna cosa per queixar-nos, no? No, és que no fa bo. O no, és que ha fet massa calor. No, és que fa vent. No,
avui
és que
perfecte,
plou.
Avui
és
bé, perfecte. No? Hòstia,
una mica massa d'aire, no? No sembles tu, Carlota, no et queda bé.
No, és veritat,
no,
un dia perfecte, perquè no fa ni molta calor, ni molt fred. Ni
molta gent, massa gent.
No.
Massa persones.
Som catalans, si no ens queixem, no som catalans.
Exacte.
No?
Ah,
David, què?
Què? Jo tenia una llista de temes per...
A veure, doncs va, tu mateix.
No, una llista de temes per no tocar.
Molt bé.
Tenim tan poc temps que...
Vinga, va, ja hi som. És el segon que es queixa que els hi ha quedat poc temps.
No, en absolut. Home, ha estat molt bé l'entrevista, m'ha agradat molt.
Molt bé, gràcies.
Ha estat un oient privilegiat. Una és les al·lèrgies i el vent, tot això ens ho podem estalviar perquè ho estem patint des del matí. La centralització i la massificació del centre també ens ho podem estalviar. Les llistes a més venuts, que també ho has dit abans, no? Ja en parlarem d'aquí una estona. Les polèmiques sobre els mediàtics i altres altres categories també deixem-ho córrer. Eduardo Mendoza i els Animals Fantàstics,
ai.
També no cal tocar-ho. I llavors expressions com el millor dia de l'any, o hauria de ser festiu, o és com un festiu disfressat de feiner, també ho tenim convalidat.
Però que és vera, que és el millor dia de l'any.
Sí, no, home, això, per cert, per molts anys.
Gràcies.
És que és l'aniversari de la Llucia Ramis.
És l'aniversari.
Cada 23 d'abril coincideix.
I per altres raons, no?
Sí, sí.
I per altres raons.
Sí, tant i tant.
Qui d'aquí es diu, com s'ha de dir?
En Jordi.
Ah, perdó, és veritat.
Ja està.
Per molts anys.
Això avui passa. Estàs parlant amb algú que es diu Jordi i quan han passat un munt d'hores...
Felicitant la Llucia.
No t'he felicitat, perdó.
La Llucia, molt bé.
És veritat, però felicitat.
Però sí que hi ha una cosa que em venia de gust comentar i remarcar, perquè tot això és ple de llibreries, d'editorials, no només al centre de Barcelona, tot el país. Que això sigui possible no és només perquè convertim en una postal i és molt exportable i tot plegat, sinó té a veure amb una cosa que en diem educació lectora. I en això hi ha un element molt important que per Sant Jordi pràcticament ningú no en parli, em sap breu, perquè aquesta setmana són notícies, que són les biblioteques.
Sí.
Les biblioteques estan de vaga reivindicant un munt de coses molt necessàries, entre les quals que a vegades fan jornades de 11 hores seguides, que falta personal, perquè voldríem un país on els dissabtes i els diumenges poguéssim anar a la biblioteca, perquè això faria que Sant Jordi es multipliqués, no?, al llarg de l'any, i en canvi estan reclamant, perquè moltes vegades estan a quadres i estan reclamant incentius. És el dimarts, estan a partir de demà, no, de passat demà dissabte, també entrant en vaga de 24 hores tots els dissabtes. És a dir, des d'aquí un record i una reivindicació per la feinada que fan les biblioteques, no només de deixar llibres en préstec, sinó de clubs de lectura, que aquí estic convençut que tots hi ha anat, no?
Sí,
I per tant...
I centres de socialització,
Tot i que em va quedar molt, perquè em va sorprendre una dèria que va fer la Carlota sobre les biblioteques. I sobre aquesta dicotomia que entenc, d'una banda, està molt bé que les biblioteques tinguin les novetats, perquè hi ha gent que potser no té accés a poder tenir totes les novetats, i per tant està bé que puguin tenir-hi accés a les biblioteques, però després, clar, són vendes que us prenen, entre cometes, als autors, i que cobreu una quantitat irrisòria per cada préstec.
Sí, perquè hi ha aquesta cosa, que hi ha una directiva europea que se suposa que obligava tots els països de la Unió a transposar-la i que si hi hagués una remuneració per préstec públic, que a més la directiva diu que no pot ser un preu simbòlic, i aquí a Espanya, diguéssim, s'ho ha passat pel forro, no? Oh, quina novetat, eh? I llavors, clar, el que ens acaben pagant és una cosa supersimbòlica i, a més, és falsa, no? Jo amb els 4 anys que porto publicant llibres he cobrat 11 euros en 4 anys.
Veus?
No? Llavors dius, vull dir que jo no tinc res en contra de les biblioteques, que no se'm malinterpreti, però dius, a veure, o transposem bé aquesta directiva o deixem una finestra que qui vulgui comprar novetats, que qui vulgui llegir novetats se les hagi de comprar, perquè bé que amb el cinema tenim aquestes finestres, no? El passa que això és molt impopular.
No, però els mateixos bibliotecaris estan molt mal pagats, també, no?
També, clar, bueno, és que al final és això, com que no tenim un estat, no tenim un país, no?
A nivell de préstec és molt simbòlic, a nivell de venda tampoc és que sigui la cosa més espectacular del món.
Home, no, ja ho sabem.
Però és veritat que...
Tot és molt simbòlic.
Fas un producte que en un lloc es ven i al costat es deixa gratuïtament, no? Jo aquesta setmana he cobrat, potser també els meus companys, el que et paga Cedro cada any.
Això, Cedro, sí, de préstec públic.
Vaig cobrar, crec, aquest any, per l'any passat, 26 euros.
Home, però això és bo. No, jo 11 euros en, 4, en 5 anys, no, no. Vull dir, hòstia, 25 euros.
Ah, ja no he cobrat 70.
Et convides, no, convides alguna cosa?
És per anar a dir la Llucia, és rica, no, 70 no. euros, bon dia.
Ens han fet tots a sopar.
Perquè té molts llibres, la Llucia.
Però és com els músics, és a dir, cap artista renunciarà, gairebé cap artista, a ser a Spotify, i els hi paguen una misèria per ser presents a la plataforma. Però tu has de ser-hi.
Això és veritat.
De tota manera, és vera que les biblioteques, més enllà del préstec, sí que tenen aquesta funció social. Per exemple, els infants que, en un cas de desnonament, no tenen on estudiar, el lloc on poden estudiar és una biblioteca, el lloc on poden continuar un curs és a la biblioteca, els joves que no tenen espai a casa seva perquè tenen uns pisos molt petits és a la biblioteca on van. És a dir, que són espais històricament molt reivindicatius, reivindicatius i són una de les grans eines contra...
Són fonamentals i estan de vaga i se'ls ha d'escoltar.
Òbviament.
I una altra cosa és que...
Estimem les biblioteques, vull dir,
correcte,
que no hi hagi
correcte.
Confusió, eh?
Clar. No, i una altra cosa és que com, ja com a vanitat d'autor, quan desapareixes dels prestatges de la llibreria, sempre et queden els prestatges de la biblioteca, que ja sempre hi existim. No?
Això és
el resum és més biblioteques i menys TikTok.
Exacte. En general.
Totalment. No, i després hi ha una altra cosa, que la segona vida que tenen els llibres en aquests clubs de lectura que ara esmentàvem, no? Que al final, quan el llibre ja no és novetat, encara continuem parlant del llibre anys més tard i l'estem explicant gràcies a aquests clubs de lectura.
Sí. Iberlibro, les llibreries de vell, no? I les biblioteques. Dic que, per sort, hi ha moltes maneres de que un llibre tingui una segona vida. I una altra cosa que tenia ganes de compartir, que em diguéssiu vosaltres la vostra experiència, és avui ja sabem que és un dels pitjors dies de l'any per comprar i remenar llibres. No? És a dir, si algú vol regalar llibres, és millor que ho hagi prèviament pensat i fet altres dies.
Aquest matí sentia Sergi Pàmies amb l'Ostrell, que deia, avui és l'únic dia de l'any que no compro llibres, deia el Sergi Pàmies.
Bon criteri.
Els compro sempre, però el dia de Sant Jordi passejo, bado, sí, miro, tafanejo, però no compro perquè és una bogeria.
No, és una bogeria, sobretot si el vol regalar i merita bé. I així. Però, en canvi, és un bon dia per convidar l'atzar que et sorprengui amb alguns títols i així. Aquest matí, per exemple, passejant per allà al centre, més encara, més avall, a l'antic teatre, que és com l'Off Sant Jordi, ja ho sabeu, que és un dels llocs on es concentra, no? Hi havia, muntant una paradeta, la seva pròpia paradeta, un tal Enric Casasses. Mm. D'acord? I no únicament tenia uns quants llibres seus, sinó, és a dir, publicats per editorial, sinó que ell en venia de fets a casa, fets a mà, ai, de fet... I llavors n'he comprat un, que es diu Visita la senyora Soler, que de fet és una... A la portada, a la coberta del llibre, es veu una foto antiga de Manuel de Pedrolo. Per què? Perquè és un llibre de poemes fet a partir de títols de novel·les de Manuel de Pedrolo. Tots els versos són títols de l'obra, per cert, més de un centenar de títols de Pedrolo, i cada poema està configurat, ell diu, m'ha explicat que els deixava allà com un puzzle, i un cop tenia els títols, a veure com lligaven semànticament, quin sentit tenia. Per tant, tot un Enric Casasses et pot explicar el seu llibre fet a casa, no? Aquesta edició, i per tant, això és una cosa que segurament no hauria trobat a cap altra biblioteca, perdó, a cap altra llibreria remenant títols en un altre lloc. Segur que vosaltres també, no? L'atzar us ha regalat un llibre o una troballa així, algun... No sé si aquest Sant Jordi o uns altres anys, que tingueu memòria.
Així fets a mà, no?
No, fets a mà, no. No cal que sí. Ni
tan específic, tan específic,
ni,
no?
Ni per un, exacte, ni explicat pel poeta allà mateix.
Però sí que és vera que és un dia com per jugar, remenar, per descobrir coses que, d'altra banda, no descobriries moltes vegades i deixar-te anar una mica, no? I no anar en allò... En el meu cas, en concret, en altres cases, ja m'imagino que sí que vas a cercar allò que ja saps que t'agradarà, però si no, és un bon dia justament per deixar-te anar.
Això que dèieu és veritat. Avui, de fet, es vendrà en uns 2 milions de llibres, però 75.000 títols diferents. Clar. 75.000 títols diferents. I això vol...
Per això les llistes no s'han de fer.
No, clar. A part d'això, vol dir que ja la gent sap perfectament allò que vol comprar avui, clar, sap perfectament on ho trobarà i el tipus de cosa que vol. Perquè que es venguin 75.000 títols diferents és que la gent és molt variada, molt diversa, tenen gustos molt grans, i la llista de més venuts famosa crec que és el 5% del total.
Com a molt.
Com a molt. Sí. Per tant, la gent sap perfectament el que vol i sap on trobar-ho.
Sí que és veritat que hi ha molts Sant Jordis, no? El que compra llibres cada dia i llavors pot dir no, avui no en compro, o ja l'he comprat fa 3 dies i ja sé, i compro per tothom i a cadascú li faig el què. El que no compra mai llibres, i llavors avui en compra un, i potser compra un de cuina, vés a saber, el que busquen les novetats més rabioses, el que diu, no, jo aprofito per veure si algú, un llibreter, em recomana algun fons que em vagi bé. No? Tot plegat és... I tots són defensables, els Sant Jordis.
Jo crec que és el dia del turisme del llibre, no? Fas una mica de turisme...
És el dia del llibre, és que li hauríem de canviar... No.
Sí, vols anar per aquí?
No. No ho penso, això no ho penso.
A favor dels animals.
Fas una mica de turisme, no? Per totes les publicacions i hi ha moltes maneres de fer turisme, no? Hi ha un turisme com a més aventurer, a veure què descobres, que hi ha un turisme que vols fer-te la selfie allà on tothom se la fa.
Sí, jo crec que llegir també sempre implica aquesta part de risc, no? Vull dir que si sempre vas... Això és com la canalla, no? Que sempre volen els macarrons.
Sí.
Quan tu et fas gran i descobreixes que hi ha més coses enllà dels macarrons, no? Doncs una mica llegir el mateix, no? Podem anar a comprar el que ja sabem que ens agrada, però està bé comprar coses que no sabem i arriscar-nos, perquè llavors és quan descobreixes coses noves i quan et descobreixes a tu mateix.
Això
també,
és quan, no? Veus, com si posa l'algoritme a Spotify, no? Que diu que em sorprengui.
Sí, sí.
Perquè pot sorprendre'm, no, per molt malament, eh? I a vegades no la clava en absolut.
No et coneix de res, l'algoritme. Aquest és el resum.
Però també hi ha el dret a equivocar-se. Tots hem començat algun llibre i quan portes uns... Dius...
No, el dret, l'obligació d'equivocar-nos. Perquè si no ens equivoquem, no acabarem
encertat. Tastar, i llavors alguns encertes, i un dia, mira, aquest me l'han recomanat, i perfecte, i un altre dius, un dia, aquest no em va agafar gaire l'aigust, perquè no hi ha manera. No, el Jaume està molt pensatiu.
No, jo, que soc molt conservador, soc dels macarrons, diguem.
Ets del macarrons,
jo tinc els autors que m'agraden, jo faig molts pocs invents, diguem, a la vida.
Sí, però has de regalar.
Si he de regalar, com que intento adaptar-me al gust de la persona, que hi ha una cosa, per cert, molt habitual, que és regalar allò que tu vols a algú altre.
Ah. Però això està bé. És un intent de convèncer l'altre.
No, ja m'ho passaràs després.
Exacte, ja m'ho passaràs després.
És una manera de retratar-te, també.
De fet, tu estàs autorregalant a vegades. Exacte. A vegades a casa regales a algú que dius, això, quan acabis me'l passes.
A vegades es nota massa. Llavors, t'has de posar en la pell de l'altre, però per els gustos meus particulars, jo sé el que m'agrada i faig molts pocs invents.
Mm. I per què? Però bueno, no tens ganes de... No ho sé, no? Vull dir, perquè hi ha moltes coses diferents. Tu creus que ja ho has tastat tot i no, a mi no. Només els macarrons,
no? Jo no ho he tastat tot, però moltes vegades quan tasto coses que no conec, normalment tampoc m'acaben d'encantar. Yeah.
Ja ho hem dit, que hi ha molts Sant Jordis i que cadascú fa el seu. Avui algú us ha demanat alguna cosa especial a l'hora de firmar, que dius, un dia aquest m'ha trencat, m'ha sorprès o no, tot ha estat molt...
No, sí, sabeu que el meu llibre, jo torno als pisos en els quals he viscut, per veure qui viu ara, quina relació té amb la casa que va ser casa meva, i ha vengut una persona que havíem estat veïns, jo no me'n recordava, havíem estat veïnes, i em va dir, jo, quan tu vivies en el pis de carrer Sardenya, jo també hi vivia, i llavors érem veïnes i m'ha fet molta il·lusió una persona que fa 15 anys després m'ha reconegut com a persona que vivíem juntes, però que jo no, evidentment no me'n recordava, i ha volgut comprar el llibre per saber una mica com, què recordava jo d'aquell pis, no? Que també va ser pis seu, diguéssim, el mateix bloc de pisos.
Bueno, en el meu cas, que també parlem d'un lloc molt particular, que és el Montseny, també, totes persones relacionades amb pobles d'allà, i dient, no, i això dedica-m'ho perquè jo soc de Pau Tordera o soc de tal, i en aquest cas moltíssim, però vull pensar que suposo que amb el Jaume és més difícil, no?, perquè no hi ha tanta gent que hagi viscut a l'època medieval, no?
Bueno,
que se sàpiga.
Que se sàpiga. Jo, a diferència de vosaltres, potser era més fàcil, perquè com que és una trilogia i vull sortir el tercer, diguem, amb la gent que vegi el primer i el segon, ja anaven a preu fet, amb molt conservadorisme.
Molt macarró, no?
Molt macarró, sabeu que els agradava. També m'he trobat gent que comprava el tercer i jo li deia, n'hi ha dos més abans, deia, començaré pel tercer.
No.
I jo,
bueno, fes el que vulguis,
jo, fes el que vulguis, no?
Però jo recomanaria que...
Sí, jo faria per ordre, no? Però bueno, la gent fa el que vol, evidentment.
Aprofitant que un és Montseny, una biografia, i l'altre sobre els pisos en què ha viscut, podríem parlar de la literatura del jo, David? Que hi ha molt per parlar, eh?
Sí, però és que fa... Ara ja jo crec que tota aquesta cosa de l'autoficció va de baixada, almenys a la literatura catalana, no? Durant molts anys va tenir... Bueno, el Llucia ho sap, va fer una novel·la de Go Surfing, no? Va guanyar el Premi Pla ja fa una pila d'anys. I sí, però jo crec que ara, a poc, estem... Bueno, hi ha altres àmbits que tenen interès i que tenen... Més enllà de... El jo sempre hi és, ja ho sabem.
Per al·lusions.
Camuflat i amb màscares diverses, no?
Exacte.
Jo no faig autoficció.
No, ja ho sé. Ja ho sé.
Jo faig periodisme gonzo.
Sí, home, sí, ho faig molt bé.
Ara, quan li hem regalat el llibre de l'Empar Moliner al ministre, li he dit, ella diu que la protagonista no és ella, però jo estic convençut que sí. I el ministre diu, està fent això.
Autoficció.
Està fent autoficció. I l'Empar diu, no, jo no faig autoficció. Dic, bueno, doncs si tu vols...
Mira, no. He escrit un article al País d'aquesta setmana del pots llegir, que es diu Els meus personatges no sóc jo. És aquesta cosa que jo crec que les dones ens ho pregunten especialment.
Però és veritat que hi ha un jo que és un jo cronista, no protagonista, que és un jo observador, que és el jo periodístic, i en aquest cas no fas autoficció, simplement els teus records sí que fan una mica d'autoficció, perquè els records no recreen la realitat tal com va ser, sinó com ho recorden.
Molt bé, Llucia, no t'has de defensar, l'atac.
Vinga.
Carlota Gurt amb Els erms, Jordi Cabré amb Tu amb la nit o Montseny, una biografia, Jaume Clotet amb L'espasa del rei i Llucia Ramis amb Un metre quadrat. Tots quatre ens acompanyen habitualment al Catalunya Migdia parlant d'altres coses, i avui hem volgut parlar amb ells sobre Sant Jordi. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat, que vagi bé el dia de Sant Jordi. I també al David Guzmán.
Molt bona diada,
igualment,
que vagi molt bé.
Amunt i crits.
Exacte. Queden una mica més de 3 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat i de seguida el Francesc Garriga amb La tarda de Catalunya Ràdio aquí des del Passeig de Gràcia de Barcelona. Bona tarda de Sant Jordi a tothom. Fins demà a les 2.
Catalunya Migdia.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 3:15, Rayo Espanyol.
Els pericos continuen buscant la primera victòria del 2026.
Avui, a partir de 3:15, Rayo Espanyol.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Em fa por voler acabar amb aquest desassossec permanent saltant per la finestra. És una mala idea, perquè la finestra és a poca alçada de terra.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victòria Spumberg.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Catalunya migdia.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.